Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6 a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, el programa Persona i Vida que patrocina l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Avui toca parlar amb el doctor Arcadi Darqué i ho farem sobre la lactància materna.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I abans de començar a parlar de la temàtica que ens ocuparà el programa d'avui dimecres, fem un repàs de les notícies més destacades dels últims dies en el camp mèdic. Els brots de migranya que afecten un 15% de persones s'han relacionat sempre amb l'estrès o amb el temps que fa, però ara s'ha demostrat científicament que aliments com els cítrics, els làctics, també el marisc, la clara d'ou, el tomàquet o l'alcohol poden desencadenar-ne. És perquè aquests aliments contenen molta histamina, una substància que, si se supera en determinats nivells, dilata els vasos sanguinis i desencadena mal de cap i altres símptomes com l'estrenyiment o contractures quan el cos no l'elimina. La histamina, doncs, és una amiga de la migranya. Però aquest mal de cap també té enemics que el combaten. Un estudi elaborat per la Societat Espanyola de Dèficit i també l'Hospital General de Catalunya ha demostrat que si a més de vigilar què es menja, s'ingereix també un enzim anomenat diaminoxidasa, que les persones afectades tenen alterat, es millora la migranya gairebé del tot perquè aquest aliment dietètic descompon la histamina. L'estudi demostra, a més, que el 90% de les migranyes no només es poden tractar, sinó que també es poden prevenir amb aquest enzim. I una altra notícia destacada en el camp mèdic important és que un nou trastorn alimentari preocupa els experts. Es tracta de la ebriorèxia o drunkorèxia, beure alcohol i no menjar, amb l'objectiu que els seus efectes siguin més ràpids, intensos i sense engreixar-se. Una obsessió que sobretot afecta noies joves que mengen poc o no mengen res durant el dia per compensar les calories que porta l'alcohol que beuran durant la nit. Es tracta d'una tendència que preocupa molt, sobretot si es té en compte que el fetge de les dones amb la ingesta d'alcohol pateix molt més que el dels homes. Bevent la mateixa quantitat, la sang de la dona absorbeix entre un 30 i un 50% més d'alcohol. El cor de la dona també és més vulnerable i consumint un 60% menys d'alcohol que un home té el mateix risc de tenir una cardiopatia. Nutricionistes i experts alerten que es tracta d'un trastorn més comú entre les persones a qui se'ls ha diagnosticat anorèxia i bulímia. La lactància materna és l'alimentació amb la llet de la mare. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, recomana com a imprescindible la lactància materna exclusiva durant els 6 primers mesos de vida. Es mantindrà introduint alimentació complementària lenta i progressivament des dels 6 mesos. L'Acadèmia Americana de Pediatria recomana mantenir la lactància com a mínim durant el primer any. Segons l'OMS, hauria de mantenir-se la lactància materna com a mínim els 2 primers anys de vida i continuar a partir d'aquesta edat fins que el nen o la mare vulguin, sense que hi hagi un temps límit. I avui toca parlar de medicina i ho fem amb el doctor Arcadi Darqué. Ell és el secretari de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya i pediatra. Molt bona tarda, doctor Darqué.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos.
A vostès.
Parlem, doncs, una mica del tema de la lactància materna, el tema que ocuparà, doncs, els propers minuts del programa. Quina pinzellada faria per començar amb aquest tema?
Bé, la pinzellada ja l'ha feta vostè molt bé. L'OMS dona molta força al tema de la lactància materna. Sembla com si en els últims anys, potser en l'últim segle, ha baixat molt el tema de la lactància materna, doncs perquè hem tingut molt a l'abast altres possibilitats. La lactància artificial, que abans no existia, evidentment. Això ha fet, ha creat un ambient de que la lactància artificial és prou bona, de que la lactància artificial doncs salva tantíssimes vides, de que la lactància artificial és molt més còmoda i inclús que és més higiènica, i tot això ha fet que hagi anat destruint-se possibilitats de fer lactància materna. I tot això és el que hem de mirar, de revertir.
S'han descrit casos, a vegades, que la lactància doncs s'ha mantingut fins als 9 anys, en algun cas. Hem vist en algun estudi.
Bé, això pot ser. Realment, el que seria prou important és que es fes el primer any de la vida. Tampoc volguéssim allargar la cosa més del que la dona normalment a la nostra societat pot fer. Si aconseguim la lactància materna durant el primer any de vida, jo penso que hem fet un grandíssim pas endavant.
La llet materna demostra que a partir de l'any es torna doncs més ric en greixos i en altres nutrients, complementant així de manera òptima la dieta, que cada vegada, com vostè diu, és més diversificada dels nens a partir d'aquesta edat.
Bé, la llet materna té l'avantatge de que és una llet feta a mida per aquell bebè i en aquell moment determinat. És més, durant la tetada també és diferent la primera llet que la segona. També és diferent la llet que li dones en el primer pit que la llet que li dones en el segon. És una llet feta a mida per aquell nen en aquell moment. Quan tu tens un prematur i estàs alimentant un prematur, la lactància materna aporta els ingredients absolutament necessaris per aquell prematur, que no seran tan necessaris quan un nen no ha estat prematur. Quan hi ha diferents tipus de patologia, suposem que hi ha alguna epidèmia i la mare pot passar les defenses a la criatura, doncs ho farà també a través de la llet. La llet materna no és com la llet artificial, és viva, és canviant i té totes aquestes connotacions que s'han d'aprofitar.
Parlem dels beneficis, que en té molts, no precisa preparació i sempre està a punt per prendre qualsevol moment, també.
Evidentment, això és un benefici molt gran per la mare, també.
No té cap cost econòmic, també.
No té cap cost econòmic, la mare ja porta la llet preparada, la llet escalfadeta, en qualsevol moment no ha de netejar biberons, té la llet ja preparada, crearà un vincle afectiu amb el bebè tremendament gran. Quan s'ha estudiat és molt més gran el vincle afectiu, el vincle, l'apego, que se'n diu en castellà, quan se li han donat el pit que quan no. Això són uns factors importants, que ara el nen, d'alguna manera, ja ho hem anat dient, doncs té els ingredients que necessita en el moment oportú, té les defenses, els anticossos que li arriben també a través de la llet de la mare.
Per un bon desenvolupament de la criatura.
Inclús pel desenvolupament neurològic i el desenvolupament psicològic, pel desenvolupament de la vista, etcètera, etcètera. Vull dir que sí. Avantatges, jo només li veig avantatges.
I aquesta relació, no?, que existeix també, una relació íntima, mare i fill, que també és molt positiu.
I això és tan important que com que s'ha anat perdent amb el temps, han nascut les clíniques, han nascut els hospitals, han nascut les nurseries i s'ha volgut fer un favor a la mare. Mira, els primers dies estarà sense el nen perquè el nen li cuidarem bé, el tindrem aquí al costat i li mostrem de tant en tant. I a més, com que tenim el biberó, la que ploia, ja li donem el biberó, ja s'engreixant i veiem que s'engreixa bé. Bé, tot això fa que si no aprofitem les primeres hores tal i com estan previstes per la natura, tantes lactàncies maternes poden fracassar. I és això, i retornant a la seva introducció, que l'OMS també ha donat 10 recomanacions per a una feliç lactància materna. I a les clíniques i hospitals que les segueixen els hi dona un mereixement, no? I els hi diu hospitals amics dels nens, no? Destacaria aquí, a més de disposar de la política per escrit, dels avantatges de la lactància materna, de la capacitació del personal, tant del personal mèdic com del personal d'infermeres, de les comadrones, del personal paramèdic, de les informacions. A part d'aquestes coses, destacaria com l'OMS demana que es posi el pit immediatament al nen només néixer. Si hi ha un retras en això, el nen, mamàs ho saben, les mamàs que ja han parit, que els nens neixen molt vius i en cap de pocs minuts entren en una somnolència que no se'n sortirà fins al cap d'unes 12 hores.
No? És important el moment de néixer.
És important, doncs, en aquell moment, per posar en marxa tot això, que el nen xucli, que el nen buidi en el que pugui, crear aquest vincle i que el nen es quedi amb aquest desig de més i la mare també.
El que és important també destacar de la lactància materna és que protegeix de malalties infeccioses i enforteix també el sistema immunològic, que vostè també explica.
Sí, clar, clar. Per tot aquell, allò que li dèiem dels anticossos, uh-huh. Els anticossos que passen a través... Els anticossos que tenim a la sang, doncs que passen en el nen que no, en té gaire, que no els té fets, doncs li estan passant per la lactància, per la llet de la seva mare, no?
Vol destacar algun altre punt important d'aquests 10 punts de l'OMS?
Home, sí, dels punts aquests de l'OMS, doncs, a part d'això de posar el nen de seguida al pit, doncs també explica com s'ha de fer la lactància, perquè no tot val, no? Qualsevol postura val. De vegades ens sembla que en tenim prou amb un mugró, si un mugró és llarg i gros, i que el nen xucli. Però no és ben bé això. No hem de diferenciar el tema de xuclar un pit del que seria xuclar una canyeta, per exemple. Una canyeta la xuclaríem amb els llavis i el pit s'ha de xuclar ficant tant, almenys, tot el que és l'areola, intentar que estigui a la boca del nen, perquè amb la llengua, per la part baixa, el nen pugui anar-la experiment.
A vegades, m'imagino que hi ha nadons que tenen més dificultat, que costa més.
Clar, imaginem sobretot un nadó que neix amb una fissura palatina, amb un llavi leporí, doncs seran casos individuals, però davant de les individualitats també hi posarem remei o hi mirarem de posar-hi tant remeis com pugui ser. Però bé, l'OMS també destaca això, que la postura sigui la correcta, que a totes les mares se'ls hi porti el bebè quan elles demanen de donar el pit, que a ser possible que el nen i la mare estiguin junts els primers dies, que no se'ls separi amb nurserí. Aquestes coses que ara ens comencen a semblar com molt normals, però que fa pocs anys no eren així.
Doncs avui parlem amb el doctor Arcadi d'Arquer, ell és pediatre, també és el secretari de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Fem una pausa per donar el contacte, el correu electrònic, perquè els oients ens puguin formular preguntes, i si li sembla podem parlar després del funcionament del pit, una mica.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Parlem, doncs, de la lactància materna, parlem del funcionament una mica, doncs, del pit. La producció de llet s'adapta sempre a la demanda del nadó.
Sí, i a més, hi ha una curiositat. A mi em recorda... Perdó. Tinc un amic que és mag, i que té un càntic que li diu aigua de la Índia, i sempre em va sortint, encara que tot sembli que es pot haver acabat. Bé, doncs el pit passa una mica això, que quanta més en surti, més n'hi haurà. Es produeix precisament la llet perquè se la demana i perquè se la buida. Això és hormonalment, per l'oxitocina, la prolactina, les hormones que fan que hi hagi llet, es produeixen precisament perquè el nen xucla i perquè el nen buida. Per la qual cosa, anar xuclant i buidant serà el millor estímul perquè hi hagi llet des del primer moment.
La mare no ha d'estar ni estressada ni preocupada per si té prou llet.
En principi no. En principi està clar que no. És més, els primers dies hi ha poca llet. La pujada de la llet es produeix cap al tercer dia. El primer dia hi ha els calostres. Els calostres són una llet molt especial pel nen. Ja saben que els primers dies s'ha de buidar els budells i aquesta llet és la que fa buidar els budells i manté l'alimentació, manté la nutrició al nen durant aquells dies. No caldria donar-li res més.
Hi ha nens, nadons, que necessiten potser més llet que altres?
Sí, però llavors també està el pit que fabrica més llet que altres. També hi ha mamàs que donen més llet i les mamàs se n'adonen que en alguns moments tenen més llet que en uns altres.
Parlem una mica de l'alimentació de la mare a la lactància.
L'alimentació de la mare a la lactància...
És important.
Sí, és important, però jo diria que no és diferent de fora de lactància. És a dir, s'ha de cuidar més perquè estem parlant de dues vides en lloc d'una sola, però l'alimentació ha de ser variada i pot menjar absolutament de tot i beure les quantitats d'aigua que ella tingui set. No s'ha de preocupar especialment per beure tanta quantitat d'aigua. Tampoc cal que prengui cervesa, com es deia abans. etc, etc. La mare ha d'estar ben alimentada. Que hi ha aliments que produeixen algun sabor que no ens acaba d'agradar, doncs potser sí. Però això no fa que al nen no li agradi en general. El nen se menja molt bé, encara que la mare hagi menjat carxofes o que la mare hagi menjat espàrrecs, el nen no menja la mare de bé. No veiem que hi hagi problemes. I si ella nota algun problema, doncs sempre està a temps de treure's aquell. El que sí que hauria de fer, evidentment, és no prendre alcohol, no prendre poc cafè...
Això tots això, hauríem d'evitar.
Això són les normes que donaríem.
Ni beure alcohol, ni fumar, i prendre aliments rics en calci.
Això serien les normes que donaríem en general perquè les persones visquin sanes i anys.
Això és important, eh? Cal prendre nota. Segur que anècdotes de pacients en té moltes, o d'actes així importants per destacar, o alguna curiositat.
Doncs ara sí. M'agafa... Sí, anècdotes, evidentment que en tinc tantes, però ara mateix relacionades amb la lactància, si m'ho hagués pensat, sí que en tindria alguna, però no me l'havia pensada.
No passa. Donem, doncs, aquestes pautes, aquests 10 punts són importants de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut.
Sí, un dels punts que potser no hem comentat i també és important és la relació amb els xumets. Un nen que fa lactància materna no vol xumet, no hauria de tenir xumet. A la mesura que li donem el xumet, que el forcem perquè ell no el vol, doncs d'alguna manera l'estem desacostumant al pit. És a dir, no posar xumet a la roba que es porta a la canastilla, que es diu en castellà, que es porta a la clínica, seria una bona qüestió. I les mamàs que han iniciat bé la lactància materna se n'adonen que els seus nens no volen xumet, doncs no cal insistir-hi, perquè si en el moment que vulguin el xumet s'agafaran pitjor en el seu pit. I això és important inclús pensant que la mare no tingués un bon mugró, encara que tingués un mugró inclús una mica invertit. Com que ja hem dit que el nen no xucla com si fos una canya, no és massa important el mugró. El que és important és que es fiqui no només l'extrem del mugró, sinó tota l'areola o tant com pugui de l'areola dins de la boca perquè la pugui esprema bé amb la llengua.
Quines contraindicacions hi té la lactància?
Contraindicacions a la lactància? Sí. Quan no s'hauria de fer la lactància? Sí. Bé, jo diria que són poquíssimes, poquíssimes.
Poques vegades.
Sí. En malalties infeccioses podríem destacar la sida. La sida està claríssim que no... Que la sida es transmet també, sembla, per la lactància materna, per la qual cosa no s'hauria de fer. I després, doncs, dones que estiguin amb alguna malaltia important, com bé sigui perquè la seva pròpia malaltia li comporta un desgast, bé sigui perquè té algun tractament, porta algun tractament, com podrien ser els tractaments que s'utilitzen en el càncer, que afectaran tant la lactància com podrien afectar en el bebè, per la qual no s'haurien de donar. Però jo destacaria com a anècdotes aquestes dues qüestions.
Doctor Darquer, i en el cas dels nadons prematurs?
Els nadons prematurs.
Què passa?
En els prematurs passa, entre altres coses, que són tan prematurs i tan immadurs que no saben empassar. I llavors aquests nadons, els primers dies, normalment se'ls alimenta directament per la vena, l'alimentació parenteral, i quan ja se'ls estimula, comença a estimular-se la succió i la deglució i es veu que hi ha una certa coordinació, pot, després d'uns dies d'alimentar-se per sonda nasogàstrica, pot començar-se a donar ja la lactància materna i, si és en pit, molt millor.
La posició del nadó al pit...
La posició,
cal destacar-ho?
Sí, cal destacar-ho, però no és tant que el nen estigui més o menys dret, més o menys incorporat, sinó que entri bé l'areola dins de la boca. La posició que aconsegueixi això serà la bona posició. Clar, ha de ser una posició que també sigui còmoda per la mare. Però jo he vist, per exemple, vostè que parlava d'anècdotes, lactar bessons, doncs jo he vist mamàs que lacten d'una manera que no l'haguessis aconsellada mai, que posen els nens estirats i ella a sobre oferint un pit a cada nen i els nens omplint-se amb tranquil·litat i guanyant pes. Això ho he vist jo. És a dir, no és tant la posició que tingui el nen, sinó la comoditat per la mare i que entri bé l'areola dins de la boca, el que és important. I això també la mare ho observarà, perquè si aquesta posició no és bona, doncs acabarà tenint dolors, li farà mal quan doni de mamar, tindrà clivelles, les clivelles es poden infectar per fongs, i això sí que de vegades fa que com el peix que es mossega la cua, doncs que s'acabi fracassant amb una lactància.
Pel que fa als horaris, és important seguir un horari estricte?
No. El pit no vol horaris, això també hauria de ser així. Encara que també entenem que les mamàs sí que volen horaris. I la vida d'avui vol horaris. Doncs clar, hem de buscar un mix, però pensant que el nen ha de demanar allò que vol i tornar-ho a demanar quan ho necessita. La flexibilitat ha de ser la norma en la lactància materna. Veurem que la lactància artificial s'ajusta molt més a un horari, però no és el mateix, clar.
Doctor Darqué, si hi ha algun oient que té algun dubte, alguna consulta, ens la pot fer i vostè els intentarà resoldre, no? Si hi ha alguna mare que ens està escoltant amb una criatura.
Però bueno, també avui dia aquí a Barcelona i a la nostra societat tenim el pediatre tant a mà, tenim les comadrones, tenim les infermeres, tenim els CAPs, tenim els hospitals...
Estem ben equipats.
Que estem molt ben equipats, que el que és important és que la mare, quan està embarassada, ja sàpiga ella, hagi decidit per la lactància materna, que hagi decidit pel millor i que tiri endavant amb aquesta resolució encara que es trobi pedres en el camí. I per això també és important doncs, fer amics, com tot, fer relacions, apuntar-se a grups. Aquí a Catalunya tenim grups molt importants i jo penso que convindria apuntar-se perquè unes es recolzen a les altres i...
Ho aconsella vostè.
Clar. Igual que hi ha grups d'altres coses, com podrien ser per el dol o pel dolor, o per, no? Doncs el grup de mamàs lactants és una cosa extraordinària que fa que les lactàncies doncs, es vegin com una cosa molt positiva per la mare, molt positiva pel nen, molt positiva per la societat i de molt futur, evidentment, de tornar als orígens, tornar a la natura i tornar a la salut.
Doncs sentim la sintonia de fons que se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, doctor Arcadi Arqué.
A vostès.
Que vagi molt bé. I fins aquí l'edició d'avui dijous del programa Persona i Vida, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Us hem estat acompanyant des de les 6 de la tarda amb Mario Ramírez, el control tècnic, i Gerard Carrión a la presentació. Que tingueu una molt bona tarda. Ens retrobem dimecres vinent, que parlarem de bioètica. Que vagi bé. Adéu-siau.
Persona i Vida, amb Gerard Carrión.